l'Infomigdia.
Salutacions i bona tarda. Els partits polítics de Calella han posat en comú i a debat les seves estratègies sobre el sector turístic. Ha estat durant una trobada a porta tancada, promoguda per Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP, i a la qual també hi han assistit, han estat presents membres de Convergència Democràtica, del PSC i el Partit Popular. Segons ha explicat el regidor Sebastià Tejada, que parla com a portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, d'Esquerra Republicana i la CUP, a la trobada també hi ha hagut representació del teixit empresarial, associatiu i sindical. Sebastià Tejada creu que, tot i tenir diferències de plantejaments, tots coincideixen que han de treballar per aconseguir un consens ampli a l'hora d'abordar el futur d'aquest important sector per la ciutat. L'origen de la trobada es deu a que, segons Tejada, el sector turístic de la ciutat presenta menys volum, baixa rendibilitat, sous precaris pels treballadors i també poques inversions.
La nostra preocupació de la situació actual del sector, que cada cop perd més volum, que té una baixa rendibilitat, que en el que no hi ha cap tipus d'inversió i en el que els treballadors viuen una situació complicada, de baixos salaris, d'inestabilitat, i que en definitiva no s'aprofita del creixement enorme del turisme a nivell mundial i que sembla que no s'aprofitarà tampoc aquest any del previsible 18% que s'espera que s'incrementi el sector.
El regidor ecosocialista posa com a exemple d'aquestes causes que ara enumerava els anomenats paquets promocionals del tot inclòs en el turisme familiar o l'adreçat al públic juvenil.
Si la nostra activitat turística està centrada en el tot inclòs o en el turisme familiar o en el turisme jove, que són els sectors turístics que tiren cap a baix del preu, al final els beneficis per a la ciutat són reduïts. A banda que estàs condemnat a perdre constantment volum, a perdre constantment llocs de treball, condemnes aquests treballadors a treballar en una situació de precarietat, d'informalitat i de baixos salaris, i al final de baixes pensions. Per tant, és fonamental pujar el nivell del producte, el valor afegit del producte turístic, i amb això esperaríem que els beneficis per a tota la comunitat fossin remarcables.
Tejada ha revelat que durant la trobada també es va posar sobre la taula el resultat del concurs de les guinguetes de la platja. Segons ell, la situació actual amb només 4 guinguetes no és el millor escenari per rebre turistes. Des del Partit Popular fan una valoració molt positiva de la trobada, segons el regidor Josep Maria Pérez Basart, tot i que va percebre un cert pessimisme pel fet que Calella està en els llocs més baixos en quant als rendiments i preus, es van treure conclusions interessants, com ara que els municipis de l'Alt Maresme impulsin inversions conjuntes.
Tot el que és tema turístic, les poblacions d'aquí del nord, del Maresme, Sant Pol, Calella, Santa Rosana, Pineda, Malgrat, haurien de tenir un sol organisme, una sola veu amb el tema del turisme i fer les inversions una mica en conjunt. I decidir, per exemple, si es vol fer un centre de conferències o qualsevol altra actuació, pues que es fes en un sol poble, perquè tinguéssim els prous diners per fer-ho allà. I llavors una altra cosa, fer-la amb una altra de les poblacions. Una mica aquesta idea és la que es va parlar, tot i que també doncs, hi ha la dificultat de l'autonomia de cadascun dels pobles, que això de perdre poder és una mica complicat.
A la trobada hi van participar una vintena de persones. A les properes hores, als propers informatius, us oferirem també la valoració del PSC i també de Convergència Democràtica.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
El Departament de Salut ha llançat un missatge de tranquil·litat i recomana fer vida normal arran del brot d'enterovirus que en les últimes setmanes ha afectat Catalunya. Segons confirmava ahir a la tarda, ha causat afectacions neurològiques en una quarantena d'infants menors de 6 anys, la majoria dels quals ha evolucionat favorablement. La pediatra calellenca Esther Corrales, del Centre Mèdic Creu Groga, ha explicat que normalment el virus té un comportament benigne i que en molts pocs casos deriven quadres aguts. Igualment aconsella no alarmar-se, però sí mantenir els hàbits d'higiene habituals per tal d'evitar contagis. Ens amplia ara aquesta informació Aleix Duran.
La pediatra Esther Corrales ha explicat en declaracions a Ràdio Calella Televisió que els enterovirus són habituals en aquesta època i que en general poden afectar d'igual manera infants i adults. recalca que acostuma a ser un virus benigne, però de forma excepcional deriven episodis de gravetat com el que s'ha detectat a Catalunya, o assimila a la grip que apareix a l'hivern.
Igual que la grip és típic de l'hivern, de la primavera parlem molt de l'enterovirus, no? Primavera i tardor. En alguna ocasió doncs, en pot haver-hi alguna que doni complicacions, eh? Però són els mínims casos. No? El que passa que, clar, aquests casos són transcendents. En tot cas, insisteixo, en la majoria dels casos, estem parlant de més del 99% dels casos, és benigne, són símptomes que segur que tots els nens han patit, no? Mocs, tos, una mica de diarrea, algun vòmit, i així és com queda la majoria de vegades.
La pediatra ha apel·lat al sentit comú dels pares a l'hora d'actuar en cas que el seu fill presenti aquests símptomes perquè, lògicament, poden correspondre a altres tipus de patologies. D'entrada, no alarmar-se i acudir només als serveis d'emergència quan es produeixin complicacions.
Sí, bueno, doncs tu veus que el nen està bé, no? Vull dir, té febre, però li dones els antitèrmics i té bon estat general. No creus que pugui estar deshidratat, no? Perquè no fa mala cara, no? Doncs no cal anar corrents als serveis d'urgències, no? Sí que en aquells casos doncs, que veus aquell nen que té molta somnolència, que s'adorm, que no respon, que no és ell, no? Com és habitualment, no? De forma contínua, perquè clar, quan puja la febre ja pot ser que tinguin més son, no? Ells i nosaltres, eh? Però quan tu veus que dones antitèrmics i que dius no és ell, doncs potser és quan llavors ens hem d'alarmar, eh?
Mantenir una bona higiene i portar amb normalitat els nens a l'escola és el que aconsella el Departament de Salut. Corrales explica quines mesures cal emprar per evitar el contagi de l'enterovirus.
Sobretot el rentat de mans, abans dels àpats, de menjar, no? I com més freqüent es faci, doncs millor. I després, també molt important, el fet de que quan un nen està malalt, quan té febre, doncs que no es porti a l'escola, doncs per evitar el contagi als altres. A part de per ell mateix, pobret, no? Però bueno, sabem que això a vegades passa, que arriben a l'escola amb febre, llavors això sí que hauríem d'intentar-ho evitar.
El Departament de Salut confirmava ahir a la tarda que s'han detectat 48 casos d'enterovirus, dels quals 21 estan hospitalitzats i dos d'ells a la unitat de cures intensives. N'ha desvinculat del brot el cas de la nena de 2 anys ingressada a la Goodman amb tetraplègia i del nen de Tarragona que va acabar morint. Consultat per aquesta casa, Ràdio Calella Televisió, Salut no ha volgut precisar el veïnatge dels nens menors de 6 anys que presenten afectacions neurològiques.
Gràcies, Aleix, i ara us expliquem que la companyia de teatre al detall de la calellenca Txell Botey estrena espectacle per nadons. Txell Botey i Xavi Idáñez, de la companyia Teatre al Detall, acaben d'estrenar una nova producció teatral que està adreçada a nadons i a infants de fins a 3 anys. Una adaptació del conte El núvol gris, gras i gros, que van representar i estrenar les escoles Bressol de Maó amb motiu del festival de teatre que se celebra a la ciutat menorquina. Esperen portar-la aviat aquí i qui sap si fer alguna funció també pel públic calellenc.
Han entrat en el món del teatre per nadons. L'actriu calellenca Txell Botey i Xavi Idáñez, de la companyia Teatre al Detall, acaben d'estrenar a Maó l'obra El núvol gris, gras i gros, concebuda per captar l'atenció de nens i nenes de fins a 3 anys, adaptada a la seva activitat sensorial.
Es basa molt en el teu to de veu, la música, bueno, un altre element que teníem clar que hi havia de ser, música, cançonetes, coses d'aquestes que als nens els criden l'atenció i després doncs, apareixen petites titelles, petits objectes, juguem amb confeti, bueno, tot molt dolç, tot molt suau, tot molt tendre, doncs per cridar-los l'atenció.
Teatre al Detall no havia treballat fins al moment per a aquest públic petit, però sí per a infants. De fet, va ser un encàrrec del Festival de Teatre de Maó i la parella d'actors va representar-lo a les escoles Bressol de la ciutat menorquina. En paral·lel, estan preparant una nova producció teatral per al públic infantil, col·laborant amb el mateix equip que va donar forma a L'Endrapassomnis, un èxit de la companyia de l'actriu calellenca que continua girant i suma més de 130 funcions.
La música és de la Tresquila Verdesca, el Joan Maria Segura estarà a la direcció, el text és a partir d'un conte, ja us ho diré, però d'una autora anglesa, però la versió i l'adaptació teatral serà del Jordi Palet, el mateix que ens va adaptar L'Endrapassomnis, i és exactament el mateix equip, a l'escenari serem el Xavi i jo, i no us puc adelantar res més perquè encara no sé si serà de titelles, si no serà de titelles, i què passarà, tindrà elements, serà imaginatiu, passarà a la Xina.
No n'ha fet públic el nom, però sí que l'estrenaran al març del 2017 i amb ell esperen donar un respir a l'espectacle de titelles L'Entrepà Somnis, que haurà complert ja 3 anys.
Gràcies, Aleix, i avui nova entrevista de la quinzena solidària. Avui el nostre company Oriol Leo parla amb els membres de la de Germanament Sense Fronteres.
En aquesta quinzena solidària, des de Ràdio Calella Televisió, volem parlar amb les diferents entitats solidàries que actuen aquí a la ciutat de Calella, que hi tenen representació. I avui volem conèixer Agermanament Sense Fronteres. Per això tenim aquí amb nosaltres a la Maria Guri. Maria, què tal, com estem?
Doncs mira, bé. Una altra vegada aquí, com cada any que fem la quinzena solidària i aquest any també el sopar solidari. I a parlar una mica de la meva entitat.
Doncs fem-ho, som-hi, parlem de l'entitat, Maria, parlem de Germanament Sense Fronteres. Explica'ns una miqueta qui sou i, sobretot, què és el que feu.
Bé, mira, la meva entitat, de fet, està situada a Barcelona, és on hi ha la seu central. Jo aquí, doncs, soc una delegació amb diferents amics i companys que m'ajuden a les fires, a muntar les activitats i les diferents coses en les que participem. I doncs la meva entitat treballa amb l'Àfrica subsahariana i el Camerun. Ja sé que és un país que no és gaire conegut, però és el que tenim perquè per relacions d'amistat, de coneixences, doncs es va crear uns lligams ja fa anys i aquests lligams s'han anat mantenint i així es va sortir doncs Agermanament.
Exacte. I què és el que us dediqueu a fer amb aquest país?
Sí. Jo personalment porto doncs un projecte que és el recolzament a una escola de nens sords. És, bueno, els nens sords dels països africans estan doblement marginats perquè són sords i perquè són pobres i estan en països on els condicionants són molt pobres. Moltes vegades les famílies els deixen de banda, no sempre, però de vegades sí, i els veus doncs pels carrers, no? L'escola IMSA, que és l'escola doncs que també des de l'Ajuntament de Calella ens han donat subvencions pel seu manteniment, doncs és una escola portada per uns mestres molt macos, africans, mestres que alguns també són sords, i que especialment, doncs, mira, jo em van motivar perquè estimen molt els nens, els tracten molt bé, els ensenyen, ara tenen un hort d'on tenen, doncs, treuen el menjar per fer-se el menjar, fan tallers de costura, o sigui, fan un aprenentatge amb molts de camps, no només amb el típic, no? I això vaig pensar que també era, quan ho vaig conèixer, em va motivar molt. I, bueno, per això em vaig apuntar aquí. Però Agermanament té també altres projectes. De fet, els projectes que ara està recolzant més importants són els de les cooperatives de dones, cooperatives des del plantament de manyoc i d'altres conreus, i també de granges, de pollastres i això. També té recolzament a cooperatives d'homes amb el planter de les palmeres de dàtil d'oli, per fer l'oli de palma, que ja sabeu que és l'oli típic africà.
Sí, sí.
Doncs això són més o menys les activitats de Germanament.
I a més vosaltres les comproveu sobre el terreny i neu, visiteu zones, és a dir, que esteu doncs perfectament al capdavant d'aquestes iniciatives.
Sí. Sí, sí, allà tenim una contrapart que està portada per gent africana i camerunesa. Aquesta contrapart constantment està en contacte a través de l'Skype i llavors també setmanalment envien informes i llavors cada 3 mesos més o menys hi va algú, ells també venen aquí. Jo voldria que ells vinguessin més perquè penso que és molt important la cooperació. Més que la subvenció, diríem, en aquest cas és el cooperar de manera que ells puguin organitzar les seves pròpies infraestructures i ser ells els, vaja, empoderar-se, diríem, a l'empoderament de la gent africana dels seus propis recursos. I aquesta és una idea d'agermanament de sempre.
Sí, que moltes vegades la solidaritat, moltes vegades la gent la limitem a donar uns diners i dir, doncs mira, com una ajuda,
sí,
no?
Sí.
En canvi, potser les entitats que hi treballeu, doncs, sou més conscients de que realment el que fa falta és que no només que aquella gent rebi uns diners, sinó que puguin sobreviure amb les seves activitats i que tinguin una vida digna.
I que es muntin infraestructures ells mateixos.
Clar.
Una infraestructura que si ells, per exemple, tenen èxit doncs, amb una plantació de palmeres d'oli, a la llarga puguin tenir una entrada de diners fixa que els hi permeti crear ja el seu propi infraestructura econòmica, no? I si ells mateixos els que gestionin això. Això seria per nosaltres l'ideal. El que passa que costa molt perquè a vegades a Àfrica i sobretot a les petites comunitats no hi estan acostumats, mai no han sigut, o sigui, els hi costa molt, no?, aquesta gestió, no tots, eh?, a vegades.
Sí.
I bé, pues, mira, jo penso que la idea, per mi, sempre és aquesta. No donar, sinó col·laborar, estar al seu costat, donar infraestructura, donar assessorament, si convé tècnic o ajudar en algun tipus de projectes. Doncs això.
Exacte. N'hem d'aprendre nosaltres i, com deies, Maria, també doncs la gent a l'Àfrica també, ha d'aprendre a ser tractats també així,
sí,
eh?
Sí, sí, i a gestionar el seu, perquè a vegades, i això és una mica trist de dir-ho, estan acostumats a com que els hi gestionin des de fora.
Clar.
No?
Uh-huh.
No.
S'ha de fer el canvi.
S'ha de fer el canvi, sí, sí.
Aprofitem aquestes entrevistes de la Quinzena Solidària també sobretot per preguntar-vos com esteu a la vostra entitat, com la gent que ens estigui escoltant, que ens estigui mirant, pot col·laborar amb vosaltres.
Sí, 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 nosaltres tenim una pàgina web que és germanamentsensefronteres.org. També tenim el Facebook, podeu entrar, podeu, allà trobareu la manera de fer-vos socis. Jo, doncs, si algú em coneix, doncs també me pot venir a trobar, com també ara estarem en el Sideral Solidari, tindrem la nostra parada on tindrem doncs, paperets per si algú es volgués fer soci. En aquest moment a vegades és una mica difícil de trobar socis perquè com que és un moment de crisi ha sigut, doncs a vegades la gent t'ajuda puntualment i la gent està disposada, jo que sé, un dia doncs, a fer una acció amb tu, però sí que el fet de donar diners d'una manera continuada, molta gent doncs, home, té una problemàtica molt contínua i molt forta i no pot fer-ho, però bueno, ja, mica en mica.
Les ajudes s'han limitat a accions puntuals, potser, i això de trobar socis que paguin tot l'any costa.
Costa, sí, sí, costa. Això és. I, bueno, i agermanament, doncs, també necessitaríem més, potser, gent més jove, això també dins de la nostra ONG, de la nostra entitat.
Falta relleu generacional.
Falta relleu, encara que en venen, i en, sobretot quan es fan els viatges a l'Àfrica, que venen nois joves a camps de treball i venen, clar, és natural, la gent jove ve al viatge, torna molt il·lusionat, t'ajuda puntualment. Jo que sé, ara mateix hi ha un noi jove que sempre ve amb mi pels col·les a explicar com és Àfrica, la seva experiència, i és molt interessant. Però clar, com és natural, tenen la seva pròpia vida i han de fer buscar doncs, la seva feina i buscar-se la vida, que és així.
Sí, sí. En aquesta quinzena solidària, Maria, nosaltres parlem amb les entitats, una quinzena solidària que està lligada a aquesta crisi humanitària tan greu que estem vivint amb els refugiats que fugen de Síria, països pròxims i que no poden entrar a Europa, amb la Unió Europea que no acaba de donar solucions. Des del vostre punt de vista, que evidentment no és el vostre àmbit d'actuació, però sí doncs, que la solidaritat s'extén a qualsevol àmbit, com ho veieu? Com creieu que s'ha d'actuar o què és el que es pot fer davant de situacions d'emergència com aquesta?
Sí, jo crec que un problema humà s'ha convertit en un... Bueno, és un problema polític. I els polítics no ho tracten com persones humanes, ho tracten com polítics. I quan entren els interessos de que si Europa, no Europa, Turquia ha de ser d'Europa, llavors es deixa de banda que el que hi ha allà són persones, no? Persones, dones, nens, gent com nosaltres, vai, que per degut a les circumstàncies han hagut de marxar de casa seva perquè ningú no agafa aquesta decisió tan dura si no és en una situació d'obligació, no? Llavors s'ha perdut de vista això, els polítics, i les entitats i la gent normal també, no? Perquè aquí a Calella mateix, amb totes les accions que s'estan fent de Calella pels refugiats, gent que potser no és de cap ONG, però ho sent així, ho veu així, no? Troba una injustícia, no?, que les criatures, les dones, els homes estiguin per allà sense cap mena d'ajut. La gent normal col·labora, nosaltres com a entitat, com és natural, també estaríem a favor d'un tracte digne i humà per tothom. Creiem que al món no hi ha fronteres i o tots som refugiats o ningú no és refugiat, no? Potser tots en un moment donat de la nostra família siguin refugiada d'algun lloc, no? Doncs o tots en venim de refugiats o ningú. I és una mica, doncs, el punt de vista de la nostra entitat, creure que no hauria d'haver-hi refugiats, encara que és molt difícil doncs, la lluita quan hi ha unes forces polítiques molt potents i, a més, en aquest cas és curiós que van com unides, no? En aquest cas, no sé,
sí.
És difícil d'explicar.
I moltes vegades, més que saber nosaltres des d'aquí com podem ajudar, a vegades potser el simple fet de parlar-ne, de saber què està passant, de conèixer les causes, d'intentar explicar el conflicte a la gent que tinguem al voltant, remoure una miqueta la consciència, només això ja ajuda, no?
Jo crec que sí. Penso que els mitjans de comunicació estan fent una feina molt bona i són els que mantenen, doncs, la força i la lluita per això, per conservar la humanitat en el fons, per conservar els sentiments que ens fan sentir dignes de ser persones, que és també la solidaritat amb les persones que pateixen, no? I que sí que esteu fent un paper, moltes televisions, molts mitjans, moltes periodistes des de, doncs, independents per aquests canals d'internet que hi ha i enviant informacions també des dels camps d'Idomeni i anant-hi.
Sí, molta gent que hi va, que de seguida pren la voluntat de dir, doncs, jo m'hi arribo, un altre jo no, però poso a disposició casa meva. Aquí a Calella també hi ha molta gent que posa a disposició habitatges. És a dir, la solidaritat sembla que no. Sembla que no, perquè estem en un món on cada vegada sembla que la solidaritat sigui un valor que es va perdent, però en canvi notes que és molt present encara, gràcies a Déu, la solidaritat.
Sí, no, jo crec que sí. Jo crec que sí, que només amb una mica d'ajuda dels polítics, o sigui, que es donessin un reforçament, podríem, doncs, aconseguir l'arribada de gent i aquí, doncs, crear una mica de... això, uns habitatges per ells, la sanitat, l'educació, perquè, esclar, això també s'ha de tenir en compte, que quan nosaltres diem que volem els refugiats, els volem aquí amb totes les condicions humanes i normals de persona digna, no? Per tant, jo i la meva entitat, i penso que tots els que estem d'acord amb això, esperem rebre'ls i tenir oberts els diferents serveis perquè puguin rebre l'atenció que es mereixen com a persones.
Tant de bo, doncs, aquesta quinzena solidària serveixi per donar-vos a conèixer a vosaltres, a les entitats i als vostres projectes del dia a dia, que són els que, amb els quals treballeu i que, doncs, us mantenen vius com a entitats, i també aquest any en concret i en especial, doncs, també serveixi per conscienciar la gent i perquè aquest conflicte dels refugiats pugui acabar trobant una solució que de moment sembla molt complicada, perquè les causes també ho són, molt complicades, i per tant no és gens fàcil.
Sí, només que sigui per unes quantes persones, mica en mica, només que s'acceptessin que cada dia poguessin sortir i anar cap als diferents països, 200 persones que poguessin anar sortint, uns cap als països triats o cap als que els hi donem acolliment, doncs ja seria una gran cosa.
Tant de bo, doncs, mica en mica anem entre tots trobant solucions en aquest món tan complex, tan enrabassat que tenim, eh? Si entre tots el deslliguem una mica. Moltíssimes gràcies, Maria, de Germanament Sense Fronteres, per haver-nos acompanyat aquí a la plaça Catalunya de Calella, avui amb un bon dia, amb un bon sol que ens ha fet. Moltíssimes gràcies. Molta sort amb els vostres projectes.
Gràcies.
I nosaltres avui hem conegut, doncs, una nova entitat solidària que participa en aquesta quinzena solidària a la ciutat de Calella, que treballa, doncs, en aquest cas a l'Àfrica, però que també té molt clar com es pot intentar ajudar, com trobar una solució, si és que ara per ara en tenim alguna possible a les mans al voltant de la crisi amb els refugiats sirians.
Amb la inauguració aquest dijous a la tarda de l'Expo Ironman al Passeig de Garbí s'ha posat en marxa tota la maquinària de la triatló internacional que es disputa aquest proper diumenge a Calella. Els triatletes ja poden des d'ahir a la tarda passar a recollir el dorsal i la bossa. Poc més de 2.500 triatletes que prenen part de la 70.3 aquest diumenge al matí. L'activitat i l'ambient del triatló es viu ja per la ciutat. Demà dissabte es fa el passeig Manuel Puigvert a partir de les 10 del matí, l'Iron Kids, a les 12 l'Iron Girls i a la tarda a les 7 la Pasta Party. Els organitzadors de la prova han preparat també una festa de benvinguda pels triatletes que ja han començat a arribar a la nostra ciutat. Enguany provenen de 78 països diferents. La festa serà demà dissabte a partir de 7:45 del vespre. Gonzalo Marchena, membre de l'equip organitzador de l'Ironman, ha reconegut al programa La Banqueta que enguany moltes de les grans estrelles del triatló es troben aquest cap de setmana a l'Ironman Lanzarote, que compleix 25 anys i que té importants premis econòmics.
Les circumstàncies han canviat, tot i que tenim grans triatletes, perquè evidentment estem parlant d'un cartell a nivell mundial, però sí que és cert que bueno, aquestes grans estrelles doncs, han optat per altres proves. Recordem que aquest mateix cap de setmana tenim una altra prova Ironman a Lanzarote, que és el 25è aniversari amb uns premis econòmics importants i diguem que atletes de la talla d'Ivan Ranya, el mateix Jean Frodeno i Timo Brac, altres que podien estar aquí, doncs han optat una mica per avançar la seva temporada a llarga distància cap a Lanzarote i els tenim allà.
Gonzalo Marchena ha parlat de Víctor del Corral com un dels favorits per guanyar la prova aquest diumenge. A la categoria femenina creu que la local Mercè Tosell pot fer un bon paper.
Si m'haig de mullar jo amb el cor, jo aposto en noies per la Mercè Tosell, una noia que me l'aprecio moltíssim i que crec que és una noia que sense fer gaire soroll pot fer alguna cosa, vull dir que a vegades no tot és Ironman a nivell esportiu i quan un atleta dona el pas a, per dir-ho d'una manera, un pas superior, perquè són competicions molt més exigents que no les proves de la Federació Espanyola o les proves locals com és la catalana, jo crec que pot ser, ella mateixa pot donar molt més del que habitualment dona. Jo la veig a dalt. La veig a dalt. La Emma Payan també, veient com va estar a Mallorca, la veig. I en homes, la sorpresa és com arriba en Silvan Sudri, perquè també és un tio que home, és molt fort en bicicleta i tal, però jo continuo apostant pel Víctor. És de casa, coneix el circuit.
Ja va participar a la 70.3, crec.
Sí, va venir fa dos anys. De fet, va ser el cartell de l'Ironman 70.3 de fa dos anys i també jo crec que ve moltes ganes.
La tercera edició de l'Ironman Barcelona Calella comptarà amb la col·laboració també i la feina d'un miler de voluntaris. I ara repassem la resta de l'actualitat esportiva, de l'agenda esportiva del cap de setmana amb Badó i Xart.
Avui és divendres, és moment de centrar-nos en l'agenda esportiva. Comencem parlant de futbol. Aquest proper dissabte, a partir de les 3 de la tarda, i al camp del Sant Vicentí, ja que el camp de mar de Calella està ocupat per les bicicletes de l'Ironman, es juga un interessantíssim derbi entre els dos equips juvenils de Calella, el Club de Futbol Calella i l'Aquotel, amb la Lliga pràcticament en joc. L'equip de l'Aquotel ara mateix és segon classificat a 5 punts del líder, l'Escola Llavaneres, que només li resta un partit per acabar la Lliga. A l'Aquotel n'hi resten dos. Si l'Aquotel guanyés els dos partits i a l'Escola Llavaneres perdés el d'aquest cap de setmana, els calellencs tindrien l'oportunitat de quedar campions. Per tant, un Calella-Aquotel interessantíssim aquest proper dissabte a partir de les 3 de la tarda a Sant Vicenç. Parlem ara mateix d'handbol, ja que l'Unió Esportiva d'handbol Calella acabarà la Lliga a casa contra el Molins. Això serà el diumenge a les 12 del migdia. I pel que fa al bàsquet, s'enceta el play-off pel descens. El Club Bàsquet Calella femení jugarà contra l'Escola Pia de Sabadell a casa. El primer partit de play-off a 7:45 del vespre el proper diumenge. I moltes de les vistes esportives per aquest proper cap de setmana estaran centrades en l'Ironman. L'Ironman, a banda de la cursa en si, d'aquesta triatló, també té diferents activitats, com per exemple l'Iron Kids, que es celebrarà el dissabte a les 10 del matí. A les 12 del migdia es celebrarà l'Iron Girl. A partir de les 7 de la tarda hi haurà la Pasta Party i a 7:45 la festa de benvinguda als triatletes. A les 7 del matí de diumenge es donarà el tret de sortida d'aquesta prova, l'Ironman 70.3. Es té previst que el primer atleta en arribar a la línia d'arribada faci a 10:45 del matí, mentre que la primera noia ho farà sobre les 11:25. Després de la cursa, l'entrega de trofeus serà a partir de les 6 de la tarda.
Gràcies, Badó. Pausa de 30 segons i arriba la previsió del temps per aquest proper cap de setmana amb Quim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Ens trobem ja a la recta final de la setmana i en general esperem un temps força tranquil. Tot i que tindrem un canvi de cara a la tarda diumenge, fins aleshores gaudirem de bonança i de temperatures realment càlides, temperatures preestiuenques, sobretot entre demà i primeres hores de diumenge. D'entrada, la previsió per avui indica que tindrem un dia assolellat després dels núvols baixos que vàrem tenir ahir. Aquesta passada nit, de fet, han baixat les mínimes perquè hem tingut una matinada més serena, però pel mateix motiu, avui a les hores centrals de la jornada les temperatures pugen i de forma clara, amb algunes màximes cap a l'interior de la comarca ja fregant els 25 graus, mentre que a prop de la costa la marinada del sud-oest, que bufarà al llarg del migdia i la tarda, s'encarregarà de frenar l'augment de la temperatura. Demà dissabte esperem que continuï el temps estable i completament assolellat a tot el Maresme. Això permetrà que les màximes encara siguin més altes pràcticament a tota la comarca per damunt dels 25 graus. Els vents continuaran fluixos de direcció variable de cara a demà i la situació marítima dominada per la mar rissada marès de Marjol a tota la costa maresmenca. En definitiva, un dia de platja, això sí, tenint en compte que la temperatura d'aigua al mar està al voltant dels 14 graus i, per tant, força fresqueta. La previsió per diumenge. Durant el matí, domini del sol. Durant la tarda, augment de les nuvolades i risc de tempestes localment fortes que poden afectar, de fet, a qualsevol punt del Maresme. Amb unes temperatures que, de moment, diumenge, les màximes pràcticament no variaran, però amb tendència a baixar aquestes temperatures a les darreres hores del dia. Moltes mínimes, de fet, es produiran cap al vespre en comptes de la matinada, que és el que acostuma a passar habitualment. Dilluns comencem la nova setmana amb un temps que tornarà a estabilitzar-se i tornarà a estar dominat pel sol a tota la comarca.
Passant dos minuts de dos quarts de dues, ho deixem aquí, marxem. La informació continua als butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer butlletí a les dues de la tarda i a les vuit, una nova edició de l'Info Vespre presentat per Dolors Lieuri. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia. Que passeu una bona tarda i un fantàstic cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.